Molt bon dia, ens complau començar aquest diumenge obrint la paraula de Déu, la Bíblia, en aquest programa patrocinat per les esglésies evangèliques de Sant Cugat i Valldoreix. I per fer-ho, doncs anirem a un llibre que és el segon llibre que s'escriu sobre reis, a les cròniques dels reis d'Israel i de Judà. Però en aquest cas és una història que va passar d'un general que estava a les fronteres d'Israel i que feia incursions, ja en aquella època ja es feia. I directament anirem, doncs, en aquest breu temps que tenim, i fer la introducció. Veus aquí que Naaman, general de l'exèrcit del rei de Síria, era un home principal i molt estimat davant del seu sobirà, perquè per mitjà d'ell el senyor havia donat una victòria a Síria, però aquest gran guerrer resulta que tenia lepra. I en una incursió que havia fet els de Síria al territori d'Israel, l'havien portat captiva una noieta que va passar al servei de la muller de Naam. Aquesta noieta digué a la seva mestressa: si el meu senyor volgués anar a trobar el profeta que hi ha a Samaria, ell el curaria de la lepra. En el dia d'avui ens acompanya Daniel Banyuls, amic i pastor de l'Església Evangèlica a Cerdanyola del Vallès. Molt bon dia.
Bon dia, Llorenç, bon dia.
Han arreglat el camí que va de Sant Cugat a Cerdanyola?
Diuen que ho faran.
Bueno, doncs sabíem si poses de la teva influència. Potser no en tens tant com Naaman, que en tenia molta, no?
Sí, Naaman sí que era un personatge.
Però resulta que ni Eliseu, aquell profeta que va a Samaria, es veu que va cap allà, resulta que li diu: escolta, i li surt un courier, que vas dir?
Un courier? Sí, un missatger.
Un missatger li diu: vés-te'n al Jordà i et rentes allà 7 vegades, no?
Sí.
I aquella es va enfadar. Diu: escolta, però tu sabes quin soy jo, no? Clar, llavors què passa? Que al final se'n va, gira cua, però els seus companys, sí, el seu sèquil, diu: escolta, sí, que has fet el viatge en va, a veure, o què? Si et diu que facis això, que és tan senzill...
Sí, sí.
I què va passar? És que m'he quedat aquesta setmana pensant, com no m'ho expliqui, perquè, és clar, una altra cosa que puc fer és agafar el llibre d'Antic Testament i llegir-m'ho.
Sí.
Ah, llavors ja no t'escoltaré.
Gràcies.
No, però dic, ja, m'ho pots explicar ara?
Sí, sí, la història la podem llegir tranquil·lament amb tot el deleitament del món al segon llibre de Reis, al capítol 5. La història ens va quedar precisament aquí, en aquesta indecisió que va mostrar el general Naaman, no? Aquesta indecisió de tan senzill és que jo tinc que fer una cosa tan simple, tan infantil, tan superficial com banyar-me en un riu que per altra banda no és un gran riu. I a vegades és així, no? La història bíblica ens explica que les propostes que Déu fa cap a les persones sempre el subratllo, sempre són senzilles, sempre són simples.
I som nosaltres que ens compliquem les condicions.
Nosaltres no acceptem la simplicitat de Déu. Nosaltres som persones, el ser humà, que no acceptem que la relació amb Déu sigui fàcil, senzilla i planera. Hem de fer-la complexa. D'aquí neixen tantes religions. D'aquí neixen tantes opcions que intenten presentar camins cap a Déu i tantes filosofies humanes, que en definitiva totes són humanes. L'única que veiem que és clarament bíblica i clarament, doncs, divina,
revelada i extrema,
i evident, és el missatge de la Evangeli, no? I l'Evangeli és tan senzill que l'entenen els nens, l'entenen la mainada, l'entenen les persones senzilles, l'entenen les persones que reconeixen que estan malament, les persones que tenen humilitat per apropar-se a Déu. I en aquest cas, l'exemple que avui ens ocupa és la història de Naaman, un home orgullós, altiu, general d'un gran exèrcit, un home conqueridor, amb dret a estar orgullós del que era, i una persona precisament per ser orgullosa difícil de convèncer. Una persona que no estava gens disposada a escoltar que la solució al seu problema i la seva malaltia, que era la lepra, doncs pogués ser tan senzilla de solucionar com mullar-se 7 vegades en riu.
També tenia potser por a fer el ridícul, perquè tot un senyor com aquell de posar-se al riu 7 vegades i si no surt bé, què? Has fet el ridícul, has fet el viatge en va, no?
Sí, i també per ell és molt ridícul banyar-se, ell compara, en la història bíblica, compara el riu del Jordà com un riu menor, un riu secundari, un riu petit, d'un poble petit, d'un riu, d'un poble esclavitzat. Què pot portar-me aquest riu? Si he de banyar-me, per això em banyarem els grans rius del meu país, no? Aquell orgull nacionalista...
Que seria per allà els Tigris i l'Eufrates.
Sí, sí, aquelles sí. Terres tan glorioses i tan reconegudes per ell, no? Uh-huh. Però el vostre riu, què m'ha de portar a mi, no? Què sou vosaltres, un poble esclavitzat pel meu país, que em pugui salvar-me, no? I quan parles així, quan penses així, és molt difícil que Déu pugui fer res a la teva vida. És molt difícil que puguis conèixer Déu. Si l'orgull et controla, si l'orgull et domina i si l'orgull dirigeix els teus pensaments.
Primera lliçó que podríem dir, doncs, és relaxa't i creu en Déu, no?
Per apropar-te a Déu, una primera passa, un primer camí, és apropar-te a Déu amb humilitat, sens dubte.
Molt bé, i què va passar a continuació?
Doncs, bueno, aquest bon home finalment decideix acceptar que les circumstàncies són estranyes, són anòmales, són exòtiques, però són les circumstàncies que Déu proposa i, per tant, circumstàncies que s'han d'obeir. I aquesta proposta sorprenent de banyar-se 7 vegades en un riu, un rierol indigne per ell, doncs ho accepta i s'hi banya. 6 vegades, sense èxit, el profeta li havia dit que serien 7. Per tant, les 6 primeres van ser infructuoses, una evidència també de que va posar a prova la seva fe una darrere de l'altra durant 6 vegades, i a la 7ª, finalment, diu el text bíblic que va sortir de l'aigua i va sortir amb la seva carn com la d'un nen, totalment guarida i totalment recuperada. I ell, evidentment, sorprès, impactat. Em puc imaginar, no sé si podrà l'audiència fer-ho, però com podien ser els ulls del Naaman quan va sortir del riu veient-se amb la seva carn vermella, rosada, com la d'un nen, no?
Doncs, sense imaginar-ho massa, almenys els meus ulls es col·lapsarien d'emoció.
Doncs sí, la veritat és que també va ser així. En la vida de Naaman es va impressionar, es va quedar sorprès. Surt del riu agraint, diu, literalment hi ha una frase impactant, que diu, ara sé del cert que en tota la terra no hi ha cap més Déu que el Déu d'Israel. Una frase com a cloenda magnífica, que mostra en tota evidència que l'orgull l'allunyava de Déu, però la humilitat que va necessitar l'ha salvat. La humilitat el va portar a obeir a Déu, la proposta estranya de Déu era l'única vàlida, l'única necessària per salvar-se. Naaman obeeix, Naaman accepta la proposta divina i per fer s'hi posa, es banya 7 vegades i realment al final reconeix que Déu és Déu gran.
Ara és interessant que després d'aquest succés tan especial, tan miraculós, i que a vegades sembla que hi hagi un doble sentit en el que fa en el significat, diu, quan li va dir, renta't i quedaràs net. Home, si et rentes, quedaràs net. Però, esclar, està implicant també no sols una neteja higiènica, sinó també una sanació d'una malaltia, però també un canvi de visió de cor.
Sí, sí,
aquí hi ha l'altra cosa, no?
És una doble higiene,
una triple, no? Posem per cas, no?
Sí, són diverses higienes alhora, no? La higiene física, podríem dir-ne...
La mental i després també la somàtica, no?
Sí, 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 el seu cos queda curat, el seu cos queda guarit d'una malaltia, recordem que és mortal, i per tant acaba de ser salvat de la mort, o almenys d'una mort immediata, morirà de vell, però no morirà de lepra, per tant la seva vida acaba de ser salvada, però també per la resposta que ell mostra, la seva... no ha sigut només una higiene, diguem-ne, només terapèutica, sinó que ha sigut una higiene també espiritual. En aquell moment surt de l'aigua, surt guarit, i la seva resposta és dir, ara sé del cert que els déus als que jo adorava no mereixen la meva adoració, els déus als que jo seguia no són déus, perquè només hi ha un déu cert, i que només hi ha un déu sobre la terra, que és el Déu d'Israel. O sigui, el seu reconeixement immediat de la divinitat de Déu i la seva necessitat d'adorar-lo i de posar-se a la seva disposició.
Una de les claus d'entendre les escriptures, entenem que és que la Bíblia s'interpreta a si mateixa, que no necessitem que ens vingui ningú a explicar-nos què vol dir o què vol deixar de dir. En un altre lloc de les escritures diu que tota l'escritura és útil per ensenyar. Què ens ensenya aquest bocí d'escritura, Daniel? Per acabar.
Sí, sí, doncs que la paraula de Déu és el mitjà que Déu utilitza bàsicament per comunicar-se amb la humanitat, amb nosaltres, amb tu, amb mi, amb tothom qui vulgui llegir-la. Llegint la Bíblia estem escoltant la veu de Déu directament, personalment, i que escoltar-la vol dir també posar-la en pràctica, i per tant posar-la en pràctica és el camí per apropar-nos a Déu i descobrir-lo, no? Déu parla a través de la paraula, Déu parla dia a dia, és un llibre viu, la paraula s'autodefineix com una paraula viva, i a més que té una capacitat com la d'una espasa que té dos talls, no? I que penetra dins del cor de les persones per descobrir els seus pensaments i per descobrir tot el que hi ha dintre, el bo, i també lamentablement descobreix allò que és dolent.
Però això és bo, no?, que descobreixi allò que és
sí,
dolent, perquè
és el primer punt,
és com fa un altre símil de la llum, no? La llum il·lumina i aparta la tenebra.
Sí,
si en el teu cor, estimat oient, hi ha tenebra, no et càpiga dubte, busca la llum. Jesús va dir: jo sóc el camí, la veritat i la vida. També va dir: jo sóc la llum del món. Ningú va al Pare, és a dir, a Déu, si no és a través meu. És així o no?
Tal com ho dius.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva col·laboració aquestes setmanes, i que Déu et beneixi, que puguem veure-nos una altra ocasió.
També vosaltres.
Vinga, doncs, fins diumenge vinent a tots vosaltres. A reveure. Adéu-siau.